perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda. Avui tenim un nou programa de Voltes al Dial. En la presentació presentarem una novetat, un CD del cantant londinenc Morrissey. Presentarem més novetats de novel·la del mes de novembre i avui tindrem aquí el Miguel Ángel Duque, que és que en aquest moment està dirigint, supervisant el Club de Teatre Margarida Xirgu, i li farem una entrevista al voltant de la propera obra que estan llegint i presentaran. Doncs, per començar, presentarem el CD I Am Not Dog a Chain del cantant anglès Morrissey. Haig de dir que vaig tindre la sort de veure-la l'any 2008, si no recordo malament, dubto si entre el 8 o el 9, al Festival de Benicàssim. Jo anava a veure a Leonard Cohen, que es presentava així com de... era una gira que va fer molt, molt de cop, i a més, després de Leonard Cohen tocava Morente. Llavors jo vaig anar cap allà a veure Leonard Cohen i després a veure Morente, i em vaig trobar amb l'agradable sorpresa d'escoltar a Morrissey, que va sortir com va acabar Morente. I després també vaig escoltar el cantant anglès Richard Hadley. O sigui, van ser un to de descobriments, perquè a Morrissey sí que el coneixia, el Richard Hadley no tant. Però bueno, el que vull dir és que si algú té l'oportunitat de veure Morrissey, van fer un espectacle, i són uns músics, vamos, increïbles. Doncs el cantant i letrista Morrissey nació en mayo del año 59 en la localidad de Deepholm, en el condado de Lancashire, en Inglaterra. Con un peculiar tono barítono en su voz, está considerado todo un icono, un innovador del género indie e incluso una de las figuras del pop más influyente de los últimos años. Sus letras destacan por versar siempre sobre temas dramáticos y tristes, insistiendo mucho en algunos como el pasado o las relaciones amorosas con un mal final. En el año 80, el joven Morrissey fundó, juntamente con el músico Johnny Marr, que tocaba el bajo y la guitarra, el grupo The Smiths, que los que sean ya así un poquito entrados en años se acordarán de ellos. Entraron también a formar parte de la banda Mike Joyce, que tocaba la batería, y Andy Rourke, que tocaba también el bajo. El grupo se destacó por la personalidad y lo novedoso de su música, con claras influencias de varios géneros como el punk y el country, pero mezclados con claros elementos pertenecientes al rock and roll clásico. A este estilo se le daría más tarde el nombre de Britpop, que iba a ser el referente para muchas otras bandas como Oasis o The Purple. Entre los años 84 y 88, el grupo lanzó al mercado 4 álbumes de estudio, uno en vivo y un par de recopilatorios y algunos singles, separándose seguidamente por discrepancias surgidas entre sus miembros. Es a partir de este momento cuando Morrissey decide intentar desarrollar su carrera en solitario. En el año 88 lanza su primer álbum como solista, al que pone el nombre de Viva Hate. En 1990 el cantante lanza su segundo trabajo, titulado Von Drag. Se trata de una recopilación de sencillos con algunos temas del anterior álbum. En 1991 edita Kill Ankh, y en 1992 saca un álbum que está considerado uno de sus mejores trabajos, Your Arsenal, y también consigue un éxito arrollador. Incluye 10 temas llenos de fuerza. El cantante vuelve a la escena pública en el año 94 con el lanzamiento de su álbum Vauxhall Hand and Eye, y en 1995 publica World of Morrissey, una recopilación de sus temas más exitosos. En 1998 ve la luz su álbum Maladjusted, el sexto de su carrera como solista. El siguiente trabajo de Morrissey no saldría hasta pasados unos años, concretamente en el año 2004. Después de unos cuantos años de inactividad pública, lanza You're the Quarry, y en el año 2006 Morrissey se marcha a Roma, y allí, con la colaboración del conocido compositor Ennio Morricone, fallecido recientemente, lanza un nuevo álbum al mercado, al que pone el nombre de Ringleader of the Tormentors, que se coloca enseguida en el número uno de las listas de venta del Reino Unido. Ya en el año 2008 lanza un nuevo recopilatorio, Great Hits, y el año siguiente Morrissey se publica Year of Refusal, un álbum de estudio que el cantante considera uno de sus mejores trabajos. Este mismo año publica un otro disco, Swords, un directo grabado en la ciudad de Varsovia. De la vida personal del cantante cabe destacar que es un conocido defensor de los derechos de los animales, además de ser vegetariano desde edad temprana. El cantante y compositor británico Morrissey ha publicado un nuevo álbum titulado I Am Not Dog, A Chain, que es el que escucharemos hoy, el 13º de su carrera discográfica, que ha obtenido una gran valoración por parte de la crítica especializada. Cuenta con la producción de Joe Sicarelli, colaborador de los cuatro últimos trabajos del ex líder de Smith, y con la aportación musical de la estrella pertenecientes al rock and roll clásico. A este estilo, este nuevo trabajo de Morrissey aparece tan solo 10 meses después de su anterior lanzamiento, California Song, un álbum compuesto por versiones del artista inglés. Y bueno, pues yo creo que ya lo que debemos hacer es escuchar el CD, después de haber hecho este repaso a su carrera. Y pues vamos a escuchar I'm Not a Dog, A Chain, que es el que da título al CD.
Never to be robbed. I am not a dog on a chain. Thanks all the same. I have patience and I have time, both of which are mine. I hear a call, I hear a cry, I raise my voice, I have no choice. I raise my I am not a dog on a chain. I use my own brain. I do not read newspapers. They are troublemakers. Listen out for what's not shown to you, and there you find the truth. For in a civilized and careful way, sculpture all your views. So open up your nervous mouth and feel the words come streaming out in volume, pitch and rising cries, opening your blinkered eyes. For otherwise you'll never know who you are or all that you can do. If you dog on a chain, you've got to be insane. One is company and two is a crowd, and crowds are loud. Oh, maybe I'll be skinned alive by Canada Goose because of my views, because of the truth, because of my fleece, because of my niece. Like drinking ink, the words explode faster than fists,
Aquest I am not a dog on a chain, que a mi m'ha resultat m'ha agradat molt perquè aquest Morrissey és que fa una música molt refrescant, o sigui, a mi m'agrada molt, i és a dir que no sempre ho escolto de tant en tant, però tinc aquella sensació sempre que ho poso que és, no sé, és música d'un nivell, d'un gran nivell. Doncs passem a les novetats del mes de novembre, que l'anterior programa ens van dedicar més a les DVDs i a la temàtica infantil, i aquest tenim un petit resum, perquè tenim moltes novetats, però tenim un petit resum de la sala d'adults, la novel·la i llibres de coneixement. I en primer lloc vull parlar d'una autora francesa que es diu Laetitia Colimbani, i amb una que ens porta una obra, una novel·la curta que s'anomena Les Vencedores. Doncs aquesta novel·la està ambientada a França a finals del segle XIX i a la vegada en aquest moment, en el moment actual. És la història de dues dones molt emprendedores, i que lluiten per les dones, i que lluiten per treure les dones del carrer, per recuperar els infants abandonats en les dones. O sigui, una novel·la molt commovedora i molt actual. Laetitia Colimbani, Les Vencedores, us recomano especialment. L'altra novel·la aquesta vegada una novel·la policíaca de l'autor noruec John Esbo, titulada A Sang Freda. I A Sant Freda també és una novel·la curta que està escrita en primera persona, molt propera, diferent quan una novel·la policíaca, perquè aquí el protagonista i qui explica la pel·lícula és l'assassí, el que va explicant com es narren les històries. No hi ha detectius, no hi ha... és l'assassí que explica com ho fa i per què ho fa, i bueno... I té un final apoteòsico, eh? A mi m'ha semblat, el final d'aquesta novel·la m'ha semblat especial. Doncs, John Esbo, A Sang Freda. Tenim una novel·la d'una autora mexicana que es deia Elena Garro, titulada Los Recuerdos del Porvenir, i està ambientada al Mèxic de fa exactament 100 anys, i agafa just quan Emiliano Zapata i Villa i tota aquesta gent estan en el poder, quan los assassinen, quan la guerra con los cristianos, con los cristeros, i lo que aquesta dona, que va ser una precursora del realisme màgic, tot i que ella no li agradava la paraula, explica la situació, situació que vivia el país, però sobretot la situació i en quina on estaven les dones, no, en aquest moment. I bueno, un gran llibre. Jo és el primer que llegeixo d'ella i us recomano Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir. I de Julia Guillamón Mota, Joan Perucho i la literatura fantàstica. Aniré una miqueta més ràpid ara, perquè si no l'acabaríem. De Sergio del Molino, La piel. De l'autor Jorge Ramos Tolosa, una història contemporània de Palestina e Israel. Muy interesante. Llura de cuina, de Amelia Vasiliev. Increíble tofu, 67 recetas para el día a día. Ara que està en moda el tofu, pues aquí tenim 63 receptes. De David Bueno i Torres, 100 coses que cal saber sobre el cervell, neurones, connexions, gens i pensaments. De Adela Muñoz Páez, Marie Curie, 1866-1934, és una biografia de la de Marie Curie, d'aquesta, ho diré, no trobo ara l'adjectiu, bueno, de Marie Curie. De Gianni Rodari, que van tindre una entrevista fa poques setmanes per una activitat que van fer alrededor de Gianni Rodari, tenim les dues vegades del Baró Lamberto o els misteris de Villa de San Giulio. I de l'autora, novel·la policíaca ara, de l'autora Silvia Lorenzo, El mal de Corcira. També una novel·la policíaca de la increïble autora francesa Fred Vargas, titulada La humanidad en peligro, un manifiesto. De Laura Mas, La maestra de Sócrates. Y de Sonsoles Onega Salcedo, en este caso novela romántica, Mil besos prohibidos. Una otra novela policíaca de John Connolly, La mujer del bosque. Y del famoso autor austríaco Joel Dicker, una altra novel·la policíaca, en aquest cas L'enigma de l'habitació 622, que està escrita sobre uns fets reals que va ocórrer al lloc on ell, en un hotel, al lloc on ell vivia en aquest moment. I de l'autor Salman Rushdie, un llibre titulat Quijote. Una altra novel·la policíaca del mestre Andrea Camilleri, Tirar del hilo. Una novela romántica de Sofía Rey, Irlanda sin ti. Y en aquest cas un llibre de divulgació científica de Nathaniel Rich, Perdiendo la Tierra, la década en que podríamos haber detenido el cambio climático. Una biografia de alrededor al voltant de la figura d'Eduard Ponset, de Genís Cinca Algué, titulada No moriré mai. Un llibre de geopolítica a càrrec d'Ivan Krastev, La luz que se apaga, com Occidente ganó la Guerra Fría pero perdió la paz. Infamia, El crimen en la antigua Roma, de Jerry Turner. És un assaig sobre els diferents tipus de crimes i penes que havia en l'antiu imperi romano. Una novel·la policíaca de Greta Alonso, El cielo en tus días. Y Historia militar, de Thomas Urban, La matanza de Katyn, historia del mayor crimen soviético de la Segunda Guerra Mundial. Y amb aquestes novetats, tanquem aquest període de novetats. Deixem les novetats ja de novembre, passarem ja el mes que ve, tindrem les de desembre. I que sapigueu que les teniu a la biblioteca a la vostra disposició i que esperem que vingueu a buscar-les. Molt bé, doncs acabades les novetats del mes de novembre, donem pas a l'entrevista amb Miguel Ángel Duque, que el tenim aquí al costat. Bona tarda, Miguel Ángel.
Hola, bona tarda, Toni.
I moltes gràcies per vindre.
Okay.
Doncs avui, ara farem una entrevista a Miguel Ángel al voltant de l'obra de teatre, en aquest cas de
Héroe, de Santiago Rusiñol.
Això mateix, l'Héroe de Santiago Rusiñol. Que jo per lo que he mirat, no? Doncs home, interessant en el sentit de que està explicant un moment molt delicat a Espanya, que són les
la pèrdua de les colònies d'ultramar, les últimes colònies d'ultramar que va perdre Espanya contra la guerra amb els Estats Units.
Això mateix. Està ambientada el 1903, en principi, no?
Bueno, no, és quan es publica. 1903 és quan es va publicar, es va estrenar.
Vale.
Està ambientada en 1998, just...
1898, la caída de les Filipines.
Ah, caída de les Filipines.
I preparant-se Cuba.
Sí, és just el mateix any que va perdre les Filipines, va perdre Cuba.
Llavors es veu tot, no, però que explica tota la misèria... De la venida menos del país,
sí,
la miseria que se genera y
bueno, el que fa és centrar-se en un punt molt concret que si vol, bueno, pues passem i comencem sí, això i entrarem una mica en matèria. El text que comentarem, el comentarem el divendres 11 de setembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca de les Voltes, com sempre, si les mesures del Covid ens deixa. I si no, farem la trobada virtual com venen sent les últimes que no han pogut durant el confinament, ¿vale? Aquesta obra és de Santiago Rusiñol, que suposo que quasi tothom coneixerà Santiago Rusiñol, que ja sap que va ser un dels grans ambaixadors de la modernitat a Catalunya. Artista polifacètic, va tocar la pintura, l'escriptura, periodisme, dramaturg, obres de teatre, i un dels líders del modernisme català. L'obra es va estrenar el 17 d'abril de 1903 al Teatre Romeo, dirigida pel primer actor, que va ser l'Enric Borràs, que era el protagonista de l'obra, i com a anècdota podem dir que només es va fer la representació de l'estrena.
L'estrena?
Sí. Uh-huh. Després, per por als militars, es va deixar de fer sense... I després, quan es va voler tornar a reprendre l'obra, la censura la censura no la va permetre, vale?
Va ser una censura del 100%.
Sí, va ser censurada perquè
sí, clar.
Bueno, perquè quan es llegeix l'obra es veu que no deixa molt bé els militars espanyols, i clar, i amb això pues, no tocava. L'obra de l'héroe, que està al títol, ja ve en castellà per això, perquè dintre de que ens parla que és una obra antimilitarista, és una obra que és antimilitarista, antibilicista, antipatriotisme espanyol, i el que fa amb aquesta obra se centra en el moment en el que el soldat torna de la guerra, en el que el poble el considera un héroe perquè ha anat a lluitar a Filipines, ha tornat de Filipines i torna viu. L'important és que torna viu, per això el nomenen héroe. I amb aquesta obra el que el vol fer és vol evidenciar com les persones canvien, no? Com les persones quan venen de la guerra, com han canviat, no? Aquest que els consideren héroes, pues no deixen de ser persones. Aquest noi, en el moment en què ell se centra, pues no deixa ser un com diríem, una persona molt soberbia, molt grollera i un mal encarat. I llavors el que fa amb aquesta obra és posar...
Aquesta és el peatge que ha de pagar l'heroi, no?
Sí, l'heroi és...
A conseqüència de la guerra de les Filipines,
sí,
té aquest canvi, no?
Bueno, perquè o sigui, el ve que se'n va a les Filipines, ve amb honors de la guerra de Filipines, ve amb els honors, per això li posen la condecoració d'héroe, i clar, i ell arriba al seu poble on el seu pare té un telar, gent treballadora, i ell es considera més ja que més que el seu estatus de la família d'obrer, i no vol ser obrer, el vol estar per sobre d'això. Ell diu que no ha anat a la guerra i ha tornat a veure per treballar ara una altra vegada en el telar. I aquí el que fa és l'enfrontament de posar en valor com són les persones, no? I el que ens diu aquesta obra, ell s'inspira en una notícia apareguda en un periòdic mallorquí en la qual narra el patetisme de la situació del soldat que torna havent perdut els punts de referència moral. Així l'obra planteja la degradació moral del protagonista, que no ha vingut de la guerra, un jove que era honrat i treballador, però a conseqüència del conflicte es converteix en un cínic i en un depravat, no? El que fan les guerres amb les persones, no? Que el que és bo es fa mal. I llavors arriba al punt també, perquè el que fa és al final és posar-te a dir-te qui és realment l'héroe. Si l'héroe és el que ve de lluitar les guerres, o són els treballadors, són el pare, la mare, que es queden a casa treballant, tirant endavant la família i lluitant cada dia amb el seu treball, no? Aquí és l'enfrontament que ell fa, no? I després hi ha una cosa que també, perquè era una obra que amb aquesta obra va recuperar, com si diguéssim, el moviment catalanista que li va donar de banda, bueno, li va fer l'esquena quan ell va estrenar els Jocs Florals de Camprosa. El catalanisme català no li va fer gràcia perquè pensaven que era una ofenda a la tradició catalana, i amb aquesta obra va recuperar tot el seguiment del catalanisme, perquè també se fica molt dintre del que és el patriotisme espanyol, no? I per això és una obra que està fregida de castellanismes per parlar de com l'espanyol, el castellà, es fica com una colònia més dintre del poble català. Uh-huh. I amb això pues, també vol fer posar en valor el català.